Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos una tarda més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. És com a mínim una mesura controvertida i que no s'ha explicat, i això doncs tampoc no ajuda. Us avançàvem ahir la prova pilot d'educació per incorporar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà i sense armes als instituts de més complexitat. Objectiu, prevenir i reduir la conflictivitat als entorns escolars, que és veritat que ha augmentat. 5.000 incidències en el que portem de curs i 6 de cada 10 professors víctimes d'alguna agressió. No estem parlant de visites puntuals d'agents de la policia, sinó de figures permanents als centres durant tot l'horari lectiu. La prova pilot comença a instituts del Baix Llobregat i el Vallès Oriental, però s'anirà extenent a altres zones, fins a 13 instituts. Ens podem preguntar si posar policies dins de les escoles o instituts no hauria de ser l'última de les opcions, una vegada s'han esgotat tota la resta d'alternatives. I potser apostant per la via dels recursos, sobretot humans, invertint en personal especialitzat, en plantilles, doncs no caldria recórrer a la policia. La solució no és posar agents, diuen els professors, sinó garantir l'autoritat dels docents, una autoritat que, per cert, ja fa temps que s'ha perdut. Hem parlat avui a migdia a COPE amb el professor Jordi Busqueta, professor en Sociologia de la Facultat de Comunicació de Blanquerna.
Aquesta presència, per mi, és l'expressió d'un fracàs. Ni el sistema pedagògic ni les autoritats educatives han sigut capaços d'establir un ordre i una mínima disciplina per poder treballar amb condicions en aquests centres. Quan has de recórrer a l'autoritat de la policia, vol dir que alguna cosa ha fallat. No obstant, no vol dir que no sigui necessari, perquè potser en alguns casos cal que hi hagi algun tipus d'autoritat.
Cal una autoritat als centres, límits, indisciplina, però és la policia qui ha de posar aquests límits? Els professors creuen que no i per això demanen recursos. I les famílies doncs, també consideren que aquesta mesura de la que estem parlant és un despropòsit. El Jordi de Carreras és el president de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs per començar, per què considereu les famílies que aquesta no és una mesura encertada?
Home, des de les famílies estem convençudíssimes que no és el que necessiten els centres educatius ni la comunitat educativa si volem una convivència, diguem, tranquil·la i dialogant. Introduir els cossos policials, que són un perfil, diguéssim, d'un cert extrem, no creiem que aporti absolutament res i al contrari, segurament.
Es parla molt de l'augment de la conflictivitat als entorns escolars. Jo no sé si aquí el que passa és que hi ha un problema i el que no compartiu és la solució o tampoc no compartiu el diagnòstic.
No, nosaltres som conscients que pot haver-hi conflictes que no es resolen correctament en els centres, però el que ens sorprèn és que precisament des de la comunitat educativa es venen reivindicant un munt de recursos per fer-los estructurals que són de caràcter socioeducatiu, professionals, diguem, educadors, integradors socials, equips d'orientació que estiguin reforçats, més professionals o més formació dels professionals existents en suport emocional o en resolució de conflictes. I en canvi, diguéssim, per exemple, a l'inici de curs es va retirar quasi un 30% o aproximadament d'integradors socials de centres on s'estava fent una feina que estava resultant útil. Llavors, no entenem que no es vulgui anar una mica a l'arrel de les coses i es vulgui tapar més les conseqüències que buscar una solució a les causes. Hem de recordar, perdona, que vull dir, a Catalunya tenim un de cada tres infants en risc de pobresa i exclusió social. I això s'ha d'afrontar des de polítiques, diguéssim, de benestar.
Sí, també és una qüestió de recursos, més aviat, no?
Sí, és que, òbviament, sorprèn que hagin retirat uns recursos que estaven sent efectius i que es basen en la prevenció, que sempre és la millor política, i, en canvi, ara sembla que apareixen recursos per una, diguéssim, vigilància i control, no?
I quin impacte pot tenir, Jordi, la presència d'aquests agents als centres en el dia a dia, no? Pot arribar a generar desconfiança entre els alumnes? És a dir, tenir policia als centres dona més seguretat o genera més desconfiança?
Home, a nosaltres ens sembla molt clar que generarà una desconfiança general, diguéssim, però és possible que l'alumnat més desfavorit, que per alguna raó pugui haver tingut personalment o a través de les famílies situacions o relacions amb les forces de seguretat una mica complexes, doncs estar criminalitzats i poden acabar estigmatitzats ells o els centres, i això mina la seva confiança, diguem, però mina també els seus drets, perquè nosaltres creiem que això pot estar vulnerant, diguéssim, el que és la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides, que prioritza, diguéssim, els drets dels infants com a superiors, diguem, i per tant que els conflictes, bueno, que les resolucions han de ser a través del dret i no a través de la seguretat.
Clar, hem de recordar que aquesta mesura s'aplicarà en centres considerats d'alta complexitat, que ja estan prou marcats, no? I com tu deies, es poden reforçar encara més l'estigma sobre determinats barris, famílies, estudiants, i no seria aquesta la bona direcció, no?
Exactament. És que l'incoherència és total. Quan veus que s'han retirat d'aquests mateixos centres aquests professionals que estaven fent una feina que estava donant resultats, en base a, diguéssim, l'excusa pressupostària, que ara tampoc s'explica com es pot fer això, no? És que no entenem. Realment ens va sorprendre molt ahir llegir la notícia, ens va deixar una mica pasmats perquè no sembla que la comunitat educativa els hagin demanat per res això, i ens preocupa d'on pot haver sortit i quin model pot estar tenint el govern, quin model educatiu pot tenir al cap el govern i que no ens ha explicat, perquè hem de recordar que això ha sigut així sobtat, i pel que sabem els claustres d'aquests centres, o almenys alguns, no en tenien cap coneixement.
Clar, ha estat una decisió bastant unilateral, no? Perquè ni professors amb els que ja vam parlar ahir, ni tampoc en el vostre cas de famílies, no s'havia demanat absolutament res.
És que és molt sorprenent, realment, i és preocupant que tant la mesura en si mateix com la manera en què es pretén implantar són molt poc democràtiques i molt poc precisament de conciliació i de treball en diàleg. El perfil de cossos de seguretat no és l'adequat per afrontar els reptes i l'educació en convivència, diguem, pacífica. Llavors, estem una mica... No entenem com pot ser que això sí, i ens oposem frontalment a aquesta mesura. Que reclamem són polítiques educatives inclusives, amb recursos suficients i orientades a garantir la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat.
I teniu pensat demanar, per exemple, al Departament d'Educació que us expliquin per què s'ha pres aquesta decisió?
Evidentment, quant a alguna explicació ens podrà ajudar a entendre una mica aquest moviment. I en la mesura que puguem, així ho farem. Entre altres entitats ens estem coordinant per veure com aquesta majoria de comunitat educativa ens hi oposem d'entrada a aquest plantejament, i amb això estem treballant també ara.
Molt bé. I quina imatge es pot traslladar als nens i adolescents si veuen que els conflictes escolars es resolen amb presència policial?
Clar, és que en lloc d'explicar que les coses poden solucionar amb diàleg i amb escolta de l'altre, el que s'envia un missatge és que ha d'haver-hi un tercer que a més té una autoritat i una força que no és discutible. Per tant, sembla que els conflictes s'han de resoldre mitjançant un equilibri de forces i no un diàleg entre iguals. Clar, això és, precisament en un centre educatiu, és el que no hem d'ensenyar, no? Si volem un futur, precisament, pacífic i no una mica com el món que sembla que estem vivint ara, on només s'entén el conflicte des d'això, des de veure qui té més força per imposar les seves demandes. No?
Molt bé, doncs sens dubte un debat complex, no? Més enllà de la polèmica amb la policia, no deixa de ser també una constatació de que alguna cosa passa als nostres centres i que s'ha d'abordar. Una altra cosa és de quina manera, i està per veure si aquesta mesura d'introduir agents de paisà és la més encertada. De moment, ni professors ni famílies hi estan d'acord. Jordi de Carreras, president de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al temps, doncs estem a les acaballes d'un divendres molt estable, molt de sol i també amb temperatures suaus, i entrem en un cap de setmana que ens deixarà un ambient molt assolellat i amb temperatures que seguiran pujant. Ens podem acostar als 27 graus en alguns punts. Això sí, tornen els ruixats de tarda al Pirineu, sobretot diumenge. I ens interessem també pel trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per ser una tarda de divendres, en general, no és una tarda excessivament complicada. Sí que, per exemple, les rondes de Barcelona van força plenes. És el cas de la ronda de dalt, que sí que presenta aturades destacades, i de fet en totes dues direccions, o la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat. Per tant, rondes de Barcelona sí que presenten retencions destacades. De la resta de vies, ens quedem amb la C58, aturades puntuals, intermitents, un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, això a la C58. A l'extrem sud, la B23 amb retencions un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, o aturades molt puntuals a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, però en aquest cas d'entrada a Barcelona. La P7, en general, presenta algunes zones intenses a la zona del Vallès, però va prou bé. Acabem, per tant, amb la C60, aturades d'un parell de quilòmetres, Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Fem ara una petita pausa per la publicitat i a la tornada parlarem del problema endèmic que hi ha amb els exàmens del carnet de conduir. 85.000 persones encara en llista d'espera i a curt termini la veritat és que no es veuen signes de millora. De seguida el Sergi Tora ens ajuda a entendre què és el que està passant i parlarem amb totes les parts afectades.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Atracón de Champions, empezamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo me gusta mucho. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. ¿Eh? Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, sí, iba a decir que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los fósforos.
Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia.
Ah, no me digas.
Uy, esto a mí me encanta.
Pero hoy en día podemos comprarnos ropa preciosa en marcas muy baratas.
Su padre, hace 40 años, vendía el kilo de trigo a 37 pesetas, que eran unos 20 céntimos, y ahora se vende a 18.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
O sea, tu padre ganaba más que tú.
Infinitamente más.
Con Cristina López Slichting.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.
És un tema enquistat que no hi ha manera de resoldre. Més de 85.000 persones estan pendents de poder examinar-se per poder treure's el carnet de conduir. I deia que està enquistat perquè aquesta xifra, 85.000 persones, no ha parat de créixer en els darrers anys. Quin és el motiu? Doncs la principal causa és la manca d'examinadors de trànsit, que s'arrossega des de fa més d'una dècada. Damnificats, doncs els alumnes que veuen com passen els mesos i segueixen sense carnet, i també les autoescoles, perquè aquest coll d'ampolla ha obligat a tancar l'11% d'aquests negocis en els darrers 5 anys, o el que és el mateix, una vuitantena d'autoescoles. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Iolanda.
Doncs a veure, aquest matí has estat amb els afectats directes, els aspirants a treure's el carnet, i com aguanten el retard, Sergi?
Sí, perquè avui divendres és dia d'examen, eh? Per a molts avui han passat aquest examen del carnet de conduir, hi ha nervis,
clar,
hi ha molta incertesa, perquè depèn moltes coses, eh? Suspendre significa renovar papers, un cost econòmic i, a més, esperar més temps. I hem parlat amb l'Eric, que té 20 anys, jove, és d'Agramunt, comarca de l'Urgell, i aquest matí ha vingut a Lleida Ciutat per fer la pràctica de l'examen del carnet de conduir. Ell és la setmana que ve que s'examina, ja té canes, té els nervis propis d'un examen ja que està a tocar, i l'Eric ens ha confirmat a COPE Catalunya el seu temps d'espera.
Vaig acabar la teoria farà uns 3 mesos, una cosa així. 3-4 mesos, aproximadament. Però clar, acabes la teoria i t'han de trucar de l'autoescola per a veure si tenen plaça i els dies que et va bé tu i a l'autoescola i a veure. I quan compagines els dies, doncs llavors ja pots començar a fer pràctiques i pots començar a fer coses ja. Per el que tinc entès, ja hi ha molta espera de l'examen i per fer les pràctiques, però bueno, a veure, amb paciència tot es fa.
Clar, reclama paciència, ha d'esperar que no li toqui una altra.
Clar.
O marxar a una altra ciutat de fora de Catalunya, en aquest cas, per examinar-se, o bé, paciència i esperar.
Clar.
Però clar, ell ens ha reconegut, Iolanda, que és vital per oportunitats. Hi ha feines esperant, on el carnet de cotxe és indispensable, com ens ha reconegut el mateix Eric.
Per treballar m'aniria bé, perquè ja vaig parlar amb d'això i clar, el carnet, el necessito, el carnet. El vull ja per treballar i d'això i a veure. No l'he perdut, però sí que estan esperant que tingui el carnet i per a veure quan tingui el carnet començar l'empresa i anar fent.
Clar, ha d'esperar, treure's el carnet i començarà a treballar. Està nerviosa davant d'un examen. Tothom ha passat per aquest examen, hi ha molt
sí.
en joc. Per cert, com és la teva experiència, Iolanda?
No, jo la pràctica me la vaig treure a la segona, o sigui que bé, no?
I la teoria?
A la primera.
La pràctica, la teoria la primera i la
sí.
pràctica la segona.
Sí.
Bé. No vas tenir que renovar papers?
No, vaig estar ahí al límit.
Al límit, però vas passar. Molt bé.
Doncs a veure si té sort l'Eric, eh? I de tota aquesta situació, Sergi, què diuen els examinadors?
Sí, doncs han parlat també al migdia de COPE Catalunya per escoltar la seva veu amb el Fernando Ojeda. Ell és examinador de Lleida. Diu que a Lleida la situació per proporció de la població estaria controlada perquè hi ha 9 examinadors, però hi ha 3 de baixa. Això vol dir que en queden 6. I això ja provoca els retards. Fernando Ojeda ha parlat, doncs, que sempre s'està parlant a Catalunya del dèficit estructural que hi ha d'examinadors de trànsit.
El problema a nivell DGT com a organisme de l'Estat nacional és quasi generalitzat, és un fallo estructural, estamos pocos examinadores i en Catalunya se suma el hecho de que la mayoría de la gente que opositamos somos procedentes de otras comunidades autónomas, es decir, no venimos de Catalunya, puesto que en Catalunya un puesto de nuestra categoría se cobraría más tanto en la administración local como en la administración autonómica, con lo cual la gente de aquí prefiere opositar a esos cuerpos y la gente que venimos somos gente de fuera.
Ell és de La Rioja, ja establert a Lleida, i com sempre el problema sempre és el mateix. És a dir, és molt més atractiu opositar l'administració local, sigui quin sigui l'Ajuntament o la de la Generalitat, que no pas a les administracions centrals perquè els sous són més atractius. I això provoca sempre és el mateix problema estructural de fa molts anys. Però també Fernando Ojeda ens ha establert una altra via amb aquest cas de polèmica. Diu que aquesta falta d'examinadors, aquest temps d'espera de 4 mesos està provocant molta pressió i que hi ha pressió que arriba des de dalt cap avall i això provoca situacions de tensió.
Estamos muy sujetos a la coletilla necesidades del servicio. Como aquí las necesidades del servicio siempre a ojos de nuestra jefa son acuciantes, pues disfrutar un día de fiesta es poco menos que pretender que el cometa jale y pase esa noche por tu casa. Es muy difícil. No puedes pedir un día con una antelación mínima de 17 días, no puede ser en periodo de verano, no puede ser en determinados puentes. Es decir, jolín, estamos muy presionados en eso. Como hay falta de personal...
Doncs el Fernando Ojeda ens ha reconegut aquesta pressió i això també té una derivada, aquest tap que hi ha.
Clar.
Segons la Federació de les Associacions d'Autoescoles, que és l'apunt que tu ja has fet a Yolanda, un 11% en els últims 5 anys han tancat. Això significa que han tancat 80 centres a tota Catalunya i que aquesta etapa continua.
Molt bé, Sergi, doncs aquesta és la situació ara mateix, no? Una llista d'espera de més de 85.000 alumnes que estan esperant treure's el carnet de conduir i uns examinadors que no donen a l'abast. No es resoldrà d'un dia per l'altre, Sergi? Segur que haurem de tornar a parlar.
Aquest és el titular, Yolanda.
Molt bé, gràcies, Sergi Tor. Que tinguis bon cap de setmana.
Bona tarda, Yolanda, igualment.
Que vagi bé.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Aquesta setmana hem escoltat el testimoni del Josep, un jove de 21 anys, al que li ha canviat la vida una intervenció d'estimulació cerebral profunda. El Josep patia síndrome de Tourette i es trobava en una situació límit discapacitant. I gràcies a aquesta operació, a l'Hospital de Sant Pau, doncs, ha millorat la seva qualitat de vida i ara viu en plena autonomia. Una bona notícia que coincideix amb la recent estrena als cinemes de la pel·lícula Incontrolable, que explica una història real. El síndrome de Tourette és un trastorn neurològic que causa tics motors i també vocals de forma totalment involuntària. Ens volem acostar avui a aquesta síndrome que afecta un 1% de la població en una societat encara amb molts tabús. Joana Morató, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Joana pateix síndrome de Tourette. No sé si has vist la pel·lícula o si tens pensat anar a veure-la, Joana.
Doncs tinc pendent anar-la a veure perquè encara no l'he vista, però en tinc moltes ganes.
Ja molt bé.
Va del Tourette i m'agradaria molt veure.
Ho tens a la llista de coses per fer, molt bé.
Ah, exactament.
Molt bé. I com li explicaria, Joana, a algú que mai havia sentit a parlar de què és la síndrome de Tourette? Jo abans feia una pinzellada, però com li explicaries?
Mira, com a persona afectada, bàsicament, el síndrome de Tourette, sí que hem de diferenciar que no és una malaltia, perquè al cap i la fi no estic malalta. Vull dir, és un trastorn neurològic que és del sistema nerviós Llavors, és un trastorn neurològic. I bàsicament, doncs, la síndrome de Tourette té, es caracteritza per tics. Uh-huh. I hi ha diferents tics. Els tics són gestos involuntaris incontrolables. Llavors, no, així hem resumit, hi ha diferents tics. Uh-huh. Tics motors, tics vocàlics, i bueno, dins dels tics també hi ha la coprolàlia, que són les paraulotes.
Sí.
I els tics sonors, també.
I en el teu cas, quin tipus de tics pateixes i com afecten el teu dia a dia?
No. Mira, jo tinc un cúmul de tots. Tinc tics motors, tinc tics vocàlics, tics sonors i una mica de coprolàlia. En el meu cas sí que és veritat que és un cas bastant baix. Tinc 27 anys ara mateix i quan era adolescent, que era el pic més alt de tics, quan jo estava a l'adolescència, com que les hormones estan més revolucionades, era quan tenia més tics. Llavors, a mesura que et vas madurant i et vas fent més grans, aquests tics van reduint. Llavors, el meu dia a dia, a consciència dels tics i a conèixer-me una mica a mi mateixa i a saber doncs, com gestionar aquest trastorn, he pogut doncs, conèixer-me una mica més i avançar de cara a la societat, que jo crec que és com el problema més, més gran que hi ha, com afrontaré el síndrome de Tourette de cara a la societat. Perquè com al cap i a la fi és algo com molt poc comú. Llavors ho porto amb molta naturalitat, molta normalitat, que és l'ideal i el que realment una persona amb Tourette li agradaria tenir i li agradaria aconseguir.
Clar que sí.
Portar-ho amb normalitat i que la societat, evidentment, ho vegi com algo normal.
Exacte. I quan vas començar, Joana, tu a notar els primers símptomes? I van trigar molt en diagnosticar-t'ho oficialment?
No. Mira, jo vaig començar m'ho van diagnosticar als 9 anys. Llavors, és un trastorn que ho tens des de naixement. L'únic que els tics surten a la preadolescència normalment, entre gairebé la majoria de casos. En el meu cas em va sortir als 9 anys i, o sigui, encara que sigués de naixement, els tics es desenvolupen cap a aquesta edat. Llavors, clar, quan a mi em van començar a venir aquests brots de tics i jo no sabia el que era i no sabia el que em passava, no, la meva família em va decidir doncs, portar-me a Sant Joan de Déu i res, en 10 minuts jo vaig explicar el meu cas, els meus pares també una mica, i en 10 minuts ja van saber que tenia Tourette.
Abans tu feies referència a això, a la importància de que la societat tingui prou informació sobre aquesta síndrome. No sé si tu en el teu cas t'has trobat amb molta incomprensió per part de la gent, si alguna vegada t'has sentit jutjada o si has hagut de donar moltes explicacions, no?, sobre el que et passava.
Jo t'explico. En el meu cas, sempre he sigut una persona molt extrovertida, molt riallera i em considero una persona bastant forta en aquest aspecte. I sí que és veritat que la meva crisi més existencial en el tema del Tourette ha sigut a l'adolescència, que és el cas que t'he explicat abans.
Sí.
Llavors, sí que és veritat que a l'ESO és quan més tens crisis, ja sigui amb Tourette o amb no, però és quan és l'etapa més conflictiva, no? Llavors, tema Tourette, sí que és veritat que amb tema Tourette, doncs no he patit mai bullying, ni burles com a tal heavies, perquè sempre he tingut les meves amistats, les meves parelles i tal, la meva família, l'equip docent de l'institut sempre s'ha adaptat molt a mi i vull dir, he tingut el meu entorn com a tal super, super bé. L'únic que sí que hi ha hagut gent que no em coneixia i tal, que s'ha sorprès, inclús alguna rialla hi ha hagut. Llavors, la gent que no em coneix i la gent que no sap què és aquest síndrome o veu que faig coses o els propis tics, Doncs sí que els hi he d'explicar. Jo sóc una persona de, com que ho porto ara mateix amb normalitat, explico, doncs, mira, tinc Tourette, tal, o quan conec una persona dic, mira, ara mateix, bueno, t'explico, tinc Tourette, tal, i li explico una mica el cas.
Molt bé.
I això.
Molt bé. Jo no sé si crec que no és el teu cas, vaja, però no sé si coneixes altres persones que tenen aquesta síndrome i que puguin haver perdut oportunitats laborals o que hagin preferit no viure segons quines experiències per culpa de la incomprensió.
En el meu cas no conec ningú amb Tourette, de fet només em conec a mi, amb el Tourette, però no conec ningú que hagi... Bueno, clar, no conec ningú proper que hagi perdut una feina pel Tourette. La veritat és que jo crec i penso com a persona afectada que sí, és una cosa física, és una cosa molt visual, però sempre va molt, molt, molt bé comunicar, a comunicar això, que mira, al cap i a la fi tinc tics. Sí que pues, si treballes de cara al públic a una feina... i en el món laboral, doncs intentar, doncs, potser si et poses molt, amb molta tensió i molts nervis ètics, doncs intentar, jo què sé, si estàs en un súper i... que va ser el meu cas, jo he estat 5 anys de caixera, i també no, si has d'estar molt nerviosa, doncs no et posis a la caixa, em poses reposant. I en algun moment, doncs, posa't a la caixa. Depèn del cas també de la persona que tingui Tourette i com li afecti i el grau de Tourette. Però... jo considero que com a societat no hem de jutjar a la gent amb Tourette. I, bueno, evidentment a ningú. Però ara que parlem del Tourette, jo crec que tu et pots sorprendre. O sigui, pots sorprendre d'una persona que fa tics perquè desconeixes aquesta situació.
Exacte, és el desconeixement.
Això és totalment comprensible. Però abans de riure't i abans de burlar-te en aquesta situació... tant o abans de jutjar aquesta persona, pensa. Què li deu passar? O inclús pots preguntar-li, hòstia, estàs bé? No. I potser ja et diu, mira, tinc tics, i ja està.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana, per compartir la teva experiència amb els oients de COPE Catalunya i Andorra, perquè històries com la teva, evidentment, ens ajuden a entendre millor realitats que moltes vegades doncs, ens passen desapercebudes o que interpretem de forma equivocada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
S'acaba de complir un any de l'entrada en vigor del pla de xoc contra la multireincidència i el balanç que fa el govern doncs no podia ser més optimista. Anem pel bon camí i la multireincidència està baixant. Els delictes vinculats a aquest fenomen han caigut un 40% durant els primers dos mesos de l'any. La celebració de judicis ràpids també s'ha reduït 5 mesos. Estem parlant d'un tipus de delicte que té un impacte molt important en la percepció d'inseguretat, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Segons el govern, Catalunya és avui més segura. Una altra cosa és si aquesta lectura coincideix amb la perspectiva que tenen els ciutadans. Hi ha motius per aquest optimisme? Marc Porto, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, sens dubte, Iolanda, tenint en compte les dades que s'han presentat avui, i és que Catalunya ha registrat una baixada de delictes aquest inici del 2026. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, els delictes han disminuït un 8% en l'àmbit físic i gairebé un 3% en el digital respecte a l'any passat. Aquestes dades s'emmarquen dins del pla de xoc contra la multireincidència, una estratègia conjunta entre la Generalitat i l'Estat que combina més recursos judicials, canvis legals i acció policial més intensiva. I hi ha defensa que els resultats indiquen un canvi de tendència.
Estic comparant l'inici del 26 amb l'inici del 25. Reducció de delictes físics, un 8%, reducció de delictes en l'àmbit digital, un 2,9%. Això vol dir 9.000 delictes menys en només dos mesos. Déu-n'hi-do. La multireincidència també està baixant de manera molt important i això és una gran notícia, ja que incideix de manera directa en la percepció de seguretat de les persones.
Un dels pilars del pla ha estat reforçar la justícia. Això ha permès reduir de manera notable els terminis dels judicis, sobretot en delictes lleus, que són habituals en casos de reincidència. L'objectiu és clar, que la resposta judicial arribi més ràpid i sigui més efectiva. En paral·lel, també s'ha intensificat la pressió policial amb iniciatives com el Pla Campai, centrat a detectar i actuar directament contra els delinqüents reincidents, i s'ha incidit en àmbits com les autopistes i el transport públic. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquesta estratègia ja està donant fruits.
Hem aconseguit reduir en els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Hem declinat el Pla Campai, l'hem declinat allà i davant d'aquelles tipologies delictives que especialment ens preocupen, per exemple, les que es donen en l'àmbit de les principals infraestructures, AP7. Estem desplegant el Pla Campai Pista, que permet doncs, una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament. Ara també l'estem portant al transport públic, especialment als autobusos.
A més, l'augment de recursos i la coordinació entre administracions també s'ha traduït en més condemnes. Les sentències contra multireincidents han crescut de manera significativa l'últim any, un 40%, i aquí també està una de les qüestions fonamentals. S'havia fet especial incidència en l'àmbit policial, s'havia detingut més persones i per això també s'havia creat un coll d'ampolla que ara s'està resolent.
Doncs veurem si aquesta tendència a la baixa de la multireincidència es manté. Marc Puerto, gràcies. Fins
gràcies.
Després.
Sin margen de error.
Pintar pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juan Macastro. Castaño.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con Tejidos Aqua Clean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta.
Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se me paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Barcelona acaba d'estrenar el primer museu a l'aire lliure al carrer dedicat a la geologia. És el Jardí Geològic, que neix amb la idea d'acostar la geologia a tothom que estigui interessat. Està a tocar de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i parlem amb el seu degà, que és l'Albert Soler. Què tal, Albert? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt bé. Bona tarda.
Vaja, estem parlant de més de 1.800 metres quadrats de museu al carrer. Què es trobarà qualsevol persona que s'hi vulgui acostar? Perquè hi ha diferents espais, crec, no?
Correcte. Hi ha quatre espais dedicats a diferents àmbits de la geologia i a la seva importància que té la geologia dins del que és la societat actual. Hi ha un primer espai que està dedicat als temps geològics, és un passeig, en el qual està format el Terra, és a dir, la Terra de 4.567 milions d'anys, però hem dedicat el Terra 60 metres a 600 milions d'anys. Uh-huh. I el Terra està fet justament amb roques reals de les diferents milions d'anys, la majoria de Catalunya, algun de fora, perquè no el teníem aquí, i un pot caminar per damunt del Terra directament trepitjant roques des de 600 milions d'anys fins a arribar a l'actualitat. Uh-huh. I al costat pot anar observant alguns blocs gegants de roques amb el que s'ha fet el paviment. I al mateix temps, tant en les explicacions, però també en el Terra, pot veure coses que han passat a la Terra en 600 milions d'anys. Per exemple, com ha canviat la polaritat nord-sud al llarg que va canviant de tant en tant cada X milions d'anys a la Terra. Uh-huh. I, en tot cas, a l'espai 2, un es troba ja un tall de la Terra, o sigui, un tall des del nucli fins a l'escorça, és una, com si talléssim una taronja, sí. On en el Terra, en el paviment, pot veure el que coneixem de l'interior de la Terra, els dos nuclis, el mantell, la litosfera, i com sabem que és així, a través dels terratrèmols, i en el plafó que està a la paret de la facultat veiem el que és el magnetisme que ens protegeix de la radiació solar. Uh-huh. I després ja, si passem al tercer espai... Aquest està dedicat també a l'estructura, però concreta de Catalunya. I a partir d'un perfil sísmic que hi ha fet des dels Pirineus fins a les Illes, doncs hi ha reproduït en pedra natural el tall geològic en profunditat fins al mantell i llavors es veu tota l'estructura que té Catalunya en l'interior fins a centenars o desenes de milions de quilòmetres de fondària. Mm-hmm. I finalment... Hi ha l'últim espai, el 4, que està dedicat a processos geològics, des de dissolució, on tenim una cova càrstica tallada que es pot veure perfectament com es dissolen les roques i, per tant, relacionar-ho amb un dels principals recursos, un dels molts recursos geològics, com és les aigües, per exemple, les aigües subterrànies, cada cop més importants en les qüestions de canvi climàtic, i després processos doncs, que tenen lloc doncs, la precipitació de roques, el metamorfisme, diagènesis, vulcanisme i magmatisme, amb roques i amb explicació. Uh-huh. I per l'altra banda, tenim tot el que és l'aplicació, la necessitat que té la societat de la geologia. Hi ha una taula periòdica dels elements químics i d'on surten tots els elements que necessitem per la transició energètica, per la nostra vida quotidiana, representat doncs, amb els diferents elements i amb els mapes del món, doncs, quins són els principals països productors i per quin motiu. I tot això d'aquí es pot seguir no tan sols visualment, sinó a través d'uns codis QR que es n'hi han desenvolupant a partir d'ara amb el temps.
Escolta, i és un museu accessible a qualsevol persona sense que tingui un coneixement previ sobre el tema o està pensat per algun públic en concret?
No, està pensat directament per la ciutadania. O sigui, no cal tindre un coneixement previ, està explicat d'una manera bastant fàcil, senzilla, entenedora, i al mateix temps, tal com anem desenvolupant els continguts que estan en la, per dir-ho així, en el núvol a través d'aquests codis QR, doncs hi haurà diferents nivells de coneixement, però està pensat justament per transmetre la ciència a la ciutadania. És a dir, no està pensat per un públic iniciat en geologia.
I com va sorgir la idea? Vull dir, la idea és que la gent s'ho trobi quan passi per la zona, no? Que es trobi al museu.
Correcte, correcte. Aviam, aquesta idea ve de molt antic, eh? Quan dic molt antic, parlo de 20 anys.
O sigui que,
exactament, eh? Va ser un projecte que es va intentar fa molts anys per un degà que hi va haver, que malauradament ja no hi és, Miquel Àngel Cuevas. No va haver-hi manera de trobar el finançament i ara no fa massa, doncs vam tindre l'oportunitat que l'Ajuntament i el districte de les Corts ho fes seu, ho presentés als fons Next Generation i vam recuperar aquesta idea de que feia molts anys que era un somni de la facultat, doncs la vam aconseguir fer realitat.
I és un museu que crec que és propietat, no?, de la Universitat de Barcelona, però que és d'ús públic. No sé quina importància té aquesta col·laboració entre la universitat i la ciutat.
Bueno, en principi jo crec que és fonamental. Ho dic perquè un dels molts objectius que té aquest museu és justament obrir la universitat cap a la ciutat i cap al barri concret de les Corts, que és on està. És a dir, que trencar aquests compartiments estancs de que la universitat és un edifici, la ciència està dintre i està trencada d'aquí, i justament per això s'ha fet aquesta col·laboració amb l'Ajuntament, perquè pot ser d'ús públic i, per tant, està en un terreny de la universitat però obert al carrer perquè realment es pugui visitar en qualsevol moment, fins i tot a la nit perquè està il·luminat.
Abans feies referència a la divulgació científica, no? No sé si confieu que s'acostarà el coneixement científic a ciutadans que potser, si aquest museu no estigués al carrer, no anirien a un museu convencional de geologia, no?
Exactament. Aquest és un dels altres grans objectius. I més en un moment actual que, si sabeu, a nivell docent en el batxillerat s'està retallant les ciències i s'estan fusionant les ciències, cada cop s'explica menys coses a batxillerat, i la geologia és una de les perdedores, perquè al final moltes vegades hi ha pocs professorats de geologia, a vegades no s'explica. Per tant, és la manera justament de fer arribar el coneixement de la geologia a la ciutadania, que és fonamental per ells, perquè al final, és a dir, ho hem vist ara per la Dana, és a dir, al final una zona inundable la ciutadania hauria de conèixer. Quan compra una casa, saber que està en una zona inundable i que, per tant, té un risc. Val? Aleshores, el que estem intentant justament és això, és passant a la ciutadania el coneixement. I en un moment que no és el millor del món, perquè justament s'estan retallant els continguts de les ciències bàsiques, de totes, però també la geologia, que és la cinquena ciència bàsica en l'ensenyament, i per tant es preveu que els ciutadans en el futur tindran menys coneixement en aquest sentit.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, el primer museu sense parets de Barcelona, sense horaris i a l'abast de qualsevol que vulgui aprendre mentre passeja, el Jardí Geològic, que està a la zona universitària. Albert Soler, degà de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai.
Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deu minuts i les 8, us ho estem explicant avui a la linterna. La Generalitat posa en marxa aquest mes un pla pilot per incorporar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà dins d'instituts amb l'objectiu de reduir la conflictivitat i reforçar la prevenció. La mesura arriba en un context d'augment de casos de violència als centres. Aquest curs ja s'han registrat més de 5.000 incidències entre assetjament, agressions o violència masclista i 6 de cada 10 docents asseguren haver patit alguna agressió. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda. El pla preveu desplegar agents de paisà sense arma en una tretzena d'instituts. No seran visites puntuals, sinó que tindran presència estable durant tota la jornada lectiva i un espai propi dins del centre. La prova pilot comença a instituts del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i s'estendrà a altres zones com Osona, l'Urgell i l'Alta Ribagorça. Bernat Tifón, professor de Psicologia Forense i Criminal de la Universitat CEU a Batoliva, apunta a algunes possibles explicacions d'aquest augment de conductes violentes.
Sí que se ha apreciado un incremento, ¿no?, de estos niveles de agresividad que entiendo yo que viene derivado pues de los medios de comunicación, pero más que medios de comunicación, por los juegos de internet, juegos virtuales, también por familias desestructuradas, o sea que por eso que de alguna manera en ese sentido poder establecer una única explicación se hace difícil.
Ara bé, els agents dels Mossos no aniran uniformats, un element que, segons Tifón, pot contribuir a rebaixar la tensió i evitar que els menors se sentin intimidats.
Tiene de la base que si van de paisano, por tanto no llevan el uniforme, es una forma de suavizar, de poner aceite al asunto, si me permite la expresión más coloquial, ¿no? Es decir, para acomodar, digamos, la visualización de este tipo de figura y que evidentemente, aparentemente, puede mostrarse como otro tipo de figura, que no tiene que ser, que tenga que presentarse como agente de la policía. Cuando los menores se van al médico y ven las batas blancas, se espantan. Si ven al médico, digamos, sin la bata blanca, se espantan menos.
I és que el model d'autoritat a les aules ha canviat. La pèrdua de pes de la figura del docent, sumada a una menor percepció de respecte i reconeixement per part de l'alumnat, ha capgirat una relació que abans es donava per descomptada. Ho explica Jordi Busquet, professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Blanquerna.
En l'escola tradicional, per exemple, hi havia un sistema d'autoritat molt rígid. Inclús a vegades hi havia centres que utilitzaven càstigs i sancions molt, molt dures i, per tant, podríem dir fins i tot que hi havia una certa violència institucional, no? En la situació actual, jo crec que potser a vegades s'han invertit una mica els termes, no? La institució cada cop és més oberta, més tolerant, però, en canvi, a vegades hi ha com una certa violència que sorgeix de baix, no? En el moment que el mestre ja no és una figura d'autoritat i no té l'admiració i el reconeixement ni dels estudiants, ni de les famílies, ni dels pares, etc., aleshores jo crec que les coses es poden complicar.
En aquest sentit, la presència policial als centres educatius pot interpretar-se també com el reflex d'un problema més profund. Segons Busquet, evidencia les limitacions del model actual.
Aquesta presència, per mi, és l'expressió d'un fracàs. Ni el sistema pedagògic ni les autoritats educatives han sigut capaços d'establir un ordre i una mínima disciplina per poder treballar amb condicions en aquests centres. quan has de recórrer, no, a l'autoritat de la policia, vol dir que alguna cosa ha fallat. No obstant, no vol dir que no sigui necessari, perquè potser en alguns casos cal que hi hagi algun tipus d'autoritat.
Des de les famílies, però, el rebuig és clar. Jordi Carreras, president de la FAC, assegura que no comparteixen aquesta mesura.
Des de les famílies estem convençudíssimes que no és el que necessiten els centres educatius ni la comunitat educativa si volem una convivència, diguem, tranquil·la i dialogant. Introduir els cossos policials, que són un perfil, diguéssim, d'un cert extrem, no creiem que aporti absolutament res i al contrari, segurament.
I és aquí on es concentra el debat. La presència policial als instituts genera més seguretat o, per contra, més desconfiança? Carreras ho té clar.
A nosaltres ens sembla molt clar que generarà una desconfiança general, diguéssim, però és possible que l'alumnat més desfavorit, que per alguna raó pugui haver tingut personalment o a través de les famílies situacions o relacions amb les forces de seguretat una mica complexes, doncs estar criminalitzats i poden acabar estigmatitzats, ells o els centres, i això mina la seva confiança, diguem, però mina també els seus drets, perquè nosaltres creiem que això pot estar vulnerant, diguéssim, el que és la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides.
Per tant, parlem d'un pla pilot que arrenca amb la voluntat de contenir una situació que preocupa cada vegada més, però també obre un interrogant de fons: quin ha de ser el paper de la seguretat dins l'àmbit educatiu i fins a quin punt això pot substituir o no altres eines pedagògiques i socials.
Molt bé, gràcies, Mar. Bon cap de setmana. Igualment. Que vagi molt bé.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Informació esportiva, Edu Badia, com estàs? Bona
Hola,
tarda.
Hola, Yolanda, què tal? Bona tarda.
Doncs vinga, entrem en matèria. Tot o res del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, partit a cara o creu a Mònaco.
Sí, està jugant el Barça de bàsquet a la pista del Mònaco. Si guanya, jugarà la següent fase contra l'Olympiacos, el líder de la fase regular. Si perd, en cas de derrota, adeu a Europa. Com li van les coses al conjunt de Xavi Pascual Albertíez?
Doncs no li van bé les coses al conjunt blaugrana. Bona tarda, companys, perquè des de dos quarts de vuit està en joc aquest partit de la final de la repesca del play-off de quarts de l'Eurolliga. El Barça ha tancat el primer quart després d'un inici molt igualat, perdent de 12-26-14 i continua anant a remolc. El Barça està perdent ara 36-21, acaba d'anotar un triple al Mònaco, 36 Mònaco, 21 Barça, quan falten 6 minuts per arribar al descans al Principat, en aquest partit on el conjunt blaugrana, com bé apuntaves, si perd queda eliminat d'Europa, si guanya accedeix al play-off de quarts de final.
I és notícia Carlos Alcaraz, gràcies Albert, encara queda un mes, però el tenista murcià es baixa per jugar Roland Garros per culpa de lesió al canell que es va fer la setmana passada al Godó. També ha renunciat a jugar al Masters 1000 de Roma, un Carlos Alcaraz que no posa data de retorn a la competició a l'espera de com evoluciona de la seva lesió. En futbol, avui comença la jornada 32 a primera divisió, a les 9 del vespre, amb el Betis en Real Madrid. Ja tenim l'11 d'Arbeloa, amb l'Unin a la porteria, la defensa Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, al mig del camp Thiago Pitar, Brahim, Valverde i Bellingham, i Vinicius i Mbappé al davant. Partit que es podrà seguir a Tiempo de Juego des de mitja hora abans, i demà juga el Barça a Getafe a un quart de 5 de la tarda, on no guanya des del 2019. Per on passa l'última hora del conjunt de Hansi Flick, Víctor Navarro?
Bona tarda, companys. El Futbol Club Barcelona, que ha aterrat ja a Madrid, a la capital, ho ha fet sense Lamine Yamal, sense Bernal, sense Rafinha, sense Christensen i sense el sancionat Eric García, els altres quatre lesionats. En el cas de Bernal i Rafinha, diu Hansi Flick, els espera per la setmana vinent. Seria ja pensant en la visita a Osasuna. Un Hansi Flick que no ha volgut dir si Roni Bardaggi serà titular en la posició de Lamine Yamal, però diu que està preparat i que té una gran oportunitat per poder jugar als darrers 6 partits que queden de Lliga. En un 11 on també s'espera a un Joao Cancelo, que va donar un petit ensurt contra el Celta, però està en condicions de sortir de titular.
Un Barça, com diu el Víctor, jugarà al Coliseum sense Lamine Yamal, l'estrella del Barça, protagonista avui a la prèvia. A la sala de premsa sentim a Hansi Flick.
You know, for me he's,
bé, per mi, amb la seva edat, amb 18 anys, crec que ho està fent molt bé. Ha tingut molta pressió. Tothom vol saber i tot el que fa Lamine afecta a tothom, hi ha molt de soroll al seu voltant. Molt. I que és més madur, es nota que és més madur dels 18 anys que té. És intel·ligent, és llest, sap el que vol. Òbviament, aquesta lesió l'afecta. Crec que és normal que estigui un o dos o tres dies més afectats i després el que t'has de centrar és en el que pots fer, en el procés de recuperació. Li desitjo realment que es recuperi aviat al màxim nivell i que tingui un Mundial fantàstic.
Demà també juga al Girona, ho farà al Camp del València a 2:45 de la tarda. Mitchell ha confirmat que tocarà patir per seguir a primera una temporada més i pendents també del Barça femení. Demà, en aquesta anada de semifinals de la Champions femenina, juga el conjunt de Pere Romeu al camp del Bayern de Múnich.
Molt bé, gràcies, Edu.
Una abraçada, Yolanda. Igualment,
que vagi molt bé. Fins dilluns. Doncs nosaltres ho deixem aquí, són pràcticament les 8. De seguida et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Fins dilluns.